Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. D'aquí una setmana, ja hi som, dia de Nadal, 25 de desembre. Aquell dia no estarem junts, però em puc imaginar com pot anar tot. Encendrem el foc, ens reunirem al voltant del pessebre, omplirem un got i potser vindràs a cantar amb mi, amb aquesta llum màgica dels dies de Nadal, llum potser com la d'avui. Brindarem, pregarem per la pluja de desembre perquè arribi. Sé que hi ha hagut dolor aquest any, però és l'hora de deixar-lo anar. L'any que ve mai se sap, però ara... Bé, Nadal, bon Nadal. I això és el que canten, aquesta és la lletra que estem escoltant ara mateix, d'Ed Sheeran i Elton John, amb aquesta Nadala que van fer plegats fa 2 anys. Avui la recordem aquí, la Fabricació Pròpia. De fet, cada dia començarem el programa amb una cançó de Nadal per recordar-vos, per recordar-nos que ja el tenim aquí. Benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de Fabricació Pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Dos minuts ara mateix que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Què tal? Com ha anat el cap de setmana? Vinga, va, que repassem l'equip del Fabricació Pròpia. Marta Jarque, la sotsdirecció.
Bona tarda.
Els guions, Candela Figueres.
Bona tarda.
A la producció, Nuri Francisco.
Bon després dinar.
I en Ferran Capdevila. Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla. Al món digital, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, Marta Medina, una abraçada ben forta. Paula Moreno, al món sonor, tots som de Fabricació Pròpia.
Fabricació Pròpia.
I parlo català, però fa molt malament, per això que no parlo català, perquè em fa molta vergonya parlar català.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Que d'aquí res repassarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després, la Marta Jarque avui farà la digestió amb Mireia Cava, responsable del Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa, sí, i secretària del jurat del concurs Alerta, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Plana d'Urgell. De fet, la Candela, no sé si ho recordareu, però fa unes setmanes... la setmana passada, concretament. El 12 de desembre del 1964. És la primera vegada que es va fer, doncs, aquest concurs, que ens vas recordar les notícies vintage.
Sí, perquè m'ho vaig trobar, vaig obrir i dic, hola, fa temps, eh? Mira, ja fa molts anys.
Des del 64.
64.
I avui, doncs, repassarem els guanyadors i també la seva trajectòria. Ho farem amb els seus responsables. I després posarem l'agenda al dia. Avui amb en Pau Massip, repassarem la setmana que ve i seguidament parlarem amb la gent del Verificat, perquè ens parlin aquest dilluns dels anuncis que potser us heu trobat, que citen persones famoses per promocionar criptomonedes. A mi m'ha passat, n'he trobat més d'un. Els enllaços s'omplanten mitjans de comunicació i porten després a pàgines no autoritzades per fer inversions. Doncs la gent de Verificat avui ens donaran les claus perquè no cliquem i no ens donin gat per llebre. I avui, el cacau de les 4... Folis volant per l'estudi. Perquè, mare meva... A veure, Uri Francisco, com ho fem això? Perquè ja ens podem calçar el cacau de les 4.
És que el que ens visita avui és un mite vivent i és una expressió que fem servir molt sovint, però és que és 100% certa i acurada. I és una persona que és impossible que si el vas a veure et quedis sense ballar. És el que ens acaba de passar aquí. Per tant, aneu-lo a veure.
És música que l'escoltes, o sigui, ha sonat ara mateix i nosaltres, tu per ser, has perdut els papers per aquí ballant, però és que si l'escoltes en directe jo crec que ja disloques tot l'esquelet, perquè no pots... És música que s'ha d'escoltar sobretot en directe, per mi.
Sí. Va, doncs estem parlant de Dani Nello, que és un dels millors saxofonistes i compositors d'aquest país. Aquests dies, amb la seva banda Dani Nello amb The Organ Trio, el podreu veure en directe el proper dissabte. Apunteu-vos això, Dissabte 23 i dimecres 27 de desembre al Festival de Nadal de Plaça Catalunya, que se celebra, com ja sabeu, doncs a l'epicentre de la ciutat. En parlarem amb ell i també repassarem part de la seva trajectòria, si podem, perquè és molt llarga. I després també parlarem avui amb l'Alba Sabater, sots directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Avui ens parlarà l'Alba de la prèvia a la visita a Jarque demà del nunci del Vaticà a Espanya, a Bernardito Auza, sí. Blanquerna, justament farà una ponència per parlar dels 75 anys de la commemoració de la Declaració Universal dels Drets Humans. Uh-huh. I per acabar, el programa avui tindrem en Pau Gascó, que ens porta, com cada dilluns, bona teca, ja ho sabeu, aquí al Fabricació. Avui acompanyat, molt ben acompanyat, d'en Roger Sánchez Amat, que és membre fundador i excuiner i soci del Terra d'Escudella, que és un restaurant bo.
Hi hem anat nosaltres,
Bo, sí, molt bo. Ens parlaran de l'argot i l'humor hostaler. Per exemple, tastaulletes, matralla, capipota, sipaio, s'ha acabat el bròquil. Sí, sabeu aquestes expressions?
M'encanta.
La candela. Doncs en parlarem avui amb en Pau Gascó i acabarem el programa... Amb qui? Doncs amb ell, amb en Josep Maria.
Quants de Nadal tinc de verí?
Quan? Què diu? A veure...
Quants de Nadal tinc de verí?
Llavors ja ho sabem. Sí. Però sempre diu el mateix. A veure, tornem a dir, Miguellà, truca al Miguellà.
Quants de Nadal tinc de verí?
Bueno, doncs fes-ho.
Què diu? Encara no ho he entès.
Està molt acotat.
Que abans de Nadal... Tinc que venir. Hauria d'haver dit he de venir,
però sí, igual. El barbarisme invalida la voluntat de venir.
Exacte.
Quina guilla.
Jo he entès que havia de bullir. Dic, què de bullir?
Mira, posem en Pau Gascó, podem fer la cocció. Sí, que sí, candela.
Ara va dir gallina vella fa bon caldo.
Però... Jo mateix.
Sí, bueno, en tot cas, a veure, esperem que vingui. No ho sabem, no el tenim confirmat. O sigui, hem de dir la veritat. Ferran, tu t'has comunicat amb ell aquest matí, amb en Miguel?
Ets optimista?
Sí? Més o menys. Què vol dir més o menys? Com et comuniques més o menys? Hi ha hagut missatge a WhatsApp?
Jo crec que el convenceríem si diguéssim que aquí davant, en aquest carrer, en el
partit de dominó,
fem una partida dominó pública, saps? O un partidet de tennis. Segur que et vindria.
Una de dos.
Ràpid.
Sí.
Ho hem de fer. Ho hem de
fer. Va, ja està, ja ho tenim. Minguella, si ens estàs escoltant.
Sí.
Avui, quina? Aquí el Fabricació Pròpia, amb tu. Estàs de ser, per exemple, gràcia.
Quina sort.
Ai, en fi, bueno, tot això. Repassarem el València-Barça.
Ui,
ja arriben empat a un.
Cal que el repassem. Sí,
ja. En Xavi ja el tenim comprant terrons.
Bueno, i el Girona.
I el Girona.
Que juga aquest vespre.
Mira,
qui anirà a Montilivi?
Qui
Servidora.
Hi vas avui?
Sí, home, com a corresponsal del programa.
Sempre.
A treballar,
I va treballar, i va treballar.
Mira, doncs hi ha algú que et farà la prèvia, perquè a la penúltima hora farem una corresponsalia avui especial a Girona. Tot això passarà per aquí, pel Fabricació Pròpia d'aquest dilluns. Nou minuts que passen de 2:45. Vinga, va, que ens hi posem, obrim la realitat paral·lela. Joc de cadires a la realitat paral·lela, no ens facis moure gaire, ens escalmen les aigües perquè parlaràs d'un innovador tractament de benestar.
Sí, és el que presenta Caldea, el futuroscop de l'aigua termal. Les persones som gent, si us heu fixat, de contrastos, perquè a l'estiu encenem l'aire condicionat per combatre la calor i a l'hivern, quan arriba el fred, gaudim capussant-nos a l'aigua calenta per estar ben calentons, i això la gent de Caldea ho saben. I ens proposen el pla perfecte per convertir-nos, per unes hores, això sí, en les aspirines efervescents més felices del món.
Tengo tres piscinas.
I és que aquest spa termal d'Andorra presenta una experiència in-water, que vol dir a l'aigua. Que si dius in-water, ven més.
Si no fos in-water, també seria preocupant sent en Caldea, ja t'ho dic també, clar.
Penseu-vos coses per fer a l'aigua, perquè precisament és per l'aigua que sou famosos.
Aquagim, coses d'aquestes,
no? I a més diuen que és única. Ai. Que és una mica, quan diuen això, és una mica com allò, i més sorpreses.
Sí, és el que t'anava a dir, eh?
És una mica el mateix creatiu publicitari que va descobrir el farem això i més sorpreses, doncs també diu una experiència única, exacte. I això ja d'entrada, que en principi això ja, doncs, no? Dius, ostres, de què va això, no? Exacte, vull saber-ne més coses. Doncs mira, la proposta d'aquest Nadal permetrà als clients d'Innu, que és l'espa Adults Only de Caldea, gaudir d'una carta de còctels, val a dir que no massa extensa, que inclou una copa de xampany, un còctel de te amb soda, que a mi ja d'entrada no em fa gaire
gràcia, soda.
O un smoothie sense alcohol. O sigui, diria per tots els gustos, però és que gairebé que no n'hi ha per cap, no n'hi ha per cap gust. O sigui,
per quin gust, clar, és que és molt raro.
Clar,
és
gairebé sembla que l'únic que porta alcohol és el cava, no? No, cava no, xampany, que això m'ha fet una mica de ràbia.
Sí, és que estàs a Andorra, ja.
Clar.
Ja estàs més a prop del xampany que del cava.
Allà, no? A l'Aranzel?
No, Aranzel.
Bé, la cosa no acaba aquí, perquè des de Caldea ens informen que aquestes delícies, cito textualment, podran ser gaudides, que utilitzen aquí una passiva molt estranya, mentre els visitants se submergeixen a l'aigua de la gran llacuna central d'Innu, que això és a la piscina central,
brutal.
Acompanyats per la música, acompanyats per la música en viu d'un saxofonista,
Antoninello,
o d'una cantant solista, creant així un ambient molt vibrant, similar al que es pot experimentar en els espais més distingits del món, com ara l'Sky Lagoon d'Islàndia.
Però és que a veure, quins de l'aigua hi haurà molta gent, no? Al final, vull dir...
No,
els còctels per allà flotant, el saxofonista.
La Waikiki. La Waikiki.
Mira, bueno, clar, la Waikiki.
Jo aquí hi veig molts problemes que he aconseguit destilar en dos. De tots els problemes que hi vaig... Exacte, d'entrada el saxofonista anirà amb banyador i xancletes perquè perdria tot el glamour, perquè els saxofonistes...
Però té coherència, eh?
Són gent, sí? No?, que normalment sí, és gent elegant.
Sí,
que deies del pel saxofonista.
Perquè el saxo ha d'estar fora de l'aigua, no entenc, també. No pot estar mig dins i mig fora.
No, perquè n'hi ha d'aquests que...
Hi ha saxos submergibles?
Pensé, que els posin a sobre d'un flotador.
Ah.
Saps que a vegades hi ha allò que pots per recolzar el còctel, que hi ha una mena de dònut inflable i que
també diré... Sí, no, potser també va amb una espècie de cotxoneta o de flotador.
Una plataforma.
Sí, m'estic imaginant un senyor amb saxo caminant per dins les aigües que t'arriben una mica a la cintura, tocant-te l'orella mentre t'estàs
assabint un còctel. A més, convertiria la piscina en tot un jacuzzi, perquè al treure l'aigua del saxo, doncs això, vull dir, és tot un efecte...
Fa bombolletes.
Clar,
jo només veig que la dignitat no està en aquesta piscina.
En aquesta equació no hi ha...
No, gaire.
Amb xancletes, banyador i bernús, el saxofonista... Seria una estampa divertida.
Maco.
I l'altre perill que jo li veig és que fer copes a dins l'aigua té un perill, que és que la gent s'animi, ja ho apuntàveu, que allò es converteixi en una pool party com les del Waikiki i que amb tants alcohols corrent amunt i avall, l'aigua pura i termal de Caldea es converteixi en una gerra de sangria monumental.
Carai.
És a dir, que tota l'aigua es converteixi en sangria. I això són els problemes que hi veig. Personalment, amb el saxo i la copa de plàstic de xampany, jo no m'hi acabo de veure, però dic... deixaran alguna piscineta sense activitat ni soroll els de Caldea perquè pels que hi vulguem anar a vegetar, doncs puguem fer-ho. Doncs aquí també males notícies perquè la diversió aquest Nadal a Caldea no s'acaba aquí, perquè Caldea també ha programat un espectacle d'acrobàcies que ha titulat Storm.
Escolta, és socorrent. El títol no enganya, eh?
No. A veure, l'Storm és un espectacle d'acrobàcies amb straps. Sí, això estem parlant d'un balneari, que a principi tu allà hi vas a descansar.
Sí,
són cintes. Són d'aquella gent que es penja del sostre.
Sí. El saxofonista també caurà per aquí, per la cinta.
Que no els hi calgui, que no els hi caigui el cap.
Que saps aquest punt de l'aigua?
Sí. Ei, per això no es mullava, perquè es
quedava allà amb el Tom Cruise, a Missió Impossible. Sí,
correcte.
Seria preciós. Un espectacle dirigit a aquest l'Storm al públic familiar i a les parelles més joves. Per tant, si sou veterans, abstenir-vos-en.
No us interessa.
Que comptarà també, per si això no fos prou, amb jocs d'aigua i la música en viu, atenció, d'un violí electrònic.
Ma
M'agrada més l'altra proposta, eh?
L'altra
piscina.
La festa està Caldea, eh?
Home!
Any, vull dir, no sé què estem fent aquí.
La central del sonido. Una proposta que combina la destresa artística amb la música rock i que promet submergir els visitants, segueixo parlant literalment en paraules de la gent de Caldea, en una experiència inoblidable durant la temporada nadalenca, i jo penso, i tan inoblidable, el que no oblidareu són els calés que us haureu de gastar a la farmàcia, per a Farmàcia Sant Eloi, amb aspirines, perquè el mal de cap que us agafarà serà... Jo he pensat, de mal de cap, ja amb el Barça ja tenim prou mal de caps, per què has d'anar a Caldea a gastar tants calents?
Ja.
Exacte. Bé, bueno. Per si aquest lut de gas aquàtic que és Caldea no us acaba de convèncer, però teniu ganes de relax, jo us porto un recull dels massatges del món que a mi més m'han cridat l'atenció, perquè hi ha molta gent que això del wellness i el benestar aquest Nadal, doncs és un bon regal, no? Què regales?
Sí,
doncs
un massatge. Perquè la gent t'ho demana, eh?
Sí, perquè veus molta gent estressada. S'acaba l'any i dius, va, els hi faig el detallet. Sí,
clar,
sí.
Clar.
Bé, doncs jo us porto...
Jo n'he regalat, eh? T'ho he de dir. T'ho he de dir, a veure si em dones un bon consell.
Això que estem a punt de sentir, segur que no...
No, jo he regalat massatges. Ara veurem si el que em diu la Marta... No,
és que amb un massatge, Candela, sempre quedes bé.
Sí,
i a més a més...
Sí. Depèn del massatgista, sí, sí, eh? Ja t'ho diré també, perquè a vegades diuen, bueno...
Bueno, a veure, què ens proposes?
Jo us porto un recull dels massatges de món, com deia, que més m'ha cridat l'atenció, començant per un massatge que pot acabar en punxa.
Ai.
Es tracta del massatge amb ganivets. Però no ganivets...
Però
què et diria jo de taula? No.
És que és un oxímoron, això. No,
gabinets,
no existeix. No, són paraules que no es poden combinar.
De xarcuteria, és a dir, aquí teniu la foto. És a dir, tu pràcticament... És a dir, t'estires al llit, sí? O la camilla, mal dit en català, i et converteixes automàticament en un filet de vedella gegant.
Però mantes...
I el massatgista...
Mantes, en tallessis.
I el massatgista, doncs, comença a donar-te copets, doncs, amb el ganivet, com si fes un estic tàrtar.
Tros de carn.
A favor, crec que és molt relaxant, perquè si una cosa t'assegures és que no mouràs ni una pestanya durant l'horeta que dura el massatge...
Estaràs tieso.
Home, no, perquè si et mous, te la jugues a que el carnisser...
I si no, també.
Però passes més nervis, surts pitjor de com entres.
A la carnisseria sempre hi ha un ganivet més gran, que és per tallar els ossos de pollastre. Saps aquells que costen a vegades?
I l'identifiques aquí, en aquesta foto?
És justament, justament el que ha posat.
Això és a Taipei, eh? Això és molt tradicional a Taipei, i us heu d'imaginar, doncs, aquests ganivets que són rectangulars i...
És que no em surt el nom, però...
A mi em recorda aquells restaurants de sushi que et cuinen com a davant, a la barra.
Els teppanyaki, aquells.
Són com petites destrals, el que has posat aquí.
Exacte. Bé, si aquesta... Candela, tu què deies? Que bé, potser et fa gràcia regalar un massatge. Dius, ostres, potser això em sembla molt radical.
Aquest em fa por.
Et porto també un massatge de més baixa intensitat, que és el massatge de cargol, que tu t'estires al llit i deixen lliures una colla de cargolets que et van voltant pel cos deixant una bava molt beneficiosa per la pell. De fet,
la bava de cargol és bona. Vull dir, hi ha moltes cremes de
bava. Sí, de fet... Escolta, fa 4 dies la bava de cargol es considerava l'elixir definitiu contra l'envelliment. Escolta.
Presentamos una revolución en el cuidado de la piel. El extracto de baba de caracol que regenera y rejuvenece la piel como ningún otro producto.
Sí, cada vez.
Rigurosos estudios científicos han comprobado que la baba de caracol tiene propiedades curativas extraordinarias, ya que es producida por el caracol para sanar sus tejidos y para reconstruir su caparazón cuando se rompe.
Si tú quieres bailar, sopa de caracol,
m'ha agradat molt perquè he vist l'anunci aquest un parell de vegades i sortia rigorosos estudios, no? I sortia una dona mirant com per... És a dir, a un laboratori. És la típica imatge d'arxiu.
Acreditat. Exacte.
Mira, han verificat, ho passarem, a veure si passa el tall.
El extracto de baba de caracol.
Bueno, tu riuràs, però jo me'n vaig anar fa un anyet a Lanzarote i al supermercat n'hi havia moltes... Vaig quedar moltes cremes de... Aloe vera i sopa de caracol. Bueno, sopa de caracol, baba de caracol. Baba de caracol.
Com si fos escudella.
No, perdoneu. I me'n vaig comprar una, de fet. Me'n vaig comprar un pot petitet. Doncs encara no l'he provat. Però vull dir que jo dic que ho vaig comprar.
No caduqui això, eh?
No, perquè si no ho obres, no.
Ah, no ho sé.
Es regenera en si mateix.
Porta-la el dilluns, si la tens. Ai, el dilluns, el dimarts.
Ai, sí, va, provem-ho.
Demà. Ja no sabem el dia que és jo.
Demà.
Provem-ho.
Sí, sisplau, home. Per favor.
Deixeu-me acabar. Sí, una última proposta, Mercè, que t'agradarà molt. Agradarà molt, de fet, a l'aficionada de l'ornitologia, o direm de la fabricació pròpia, que és la Mercè Raga, perquè en aquest cas es tracta d'un tractament facial, que això d'entrada fa gràcia. Vull dir, no? És perquè és molt relaxant.
Sí.
Que és molt popular al Japó, i especialment entre les geishas. Es tracta d'un tònic per la pell de la cara, fet a base... A veure, pels que estigueu dinant, va baixar un, potser una mica la tele. A base d'excrements en pols de curruca japonès, que és un rossinyol asiàtic. La substància s'asseca, es molt, es desinfecta amb llum ultravioleta i es barreja amb olis essencials.
Què és això?
Si aquest us fa gràcia per regalar de cara a les festes, alerta si aneu amb barba, perquè, clar, aquí ningú t'assegura que no et quedi cap resta de rossinyol incrustat. No. Uri, tu, per exemple, si te la fessis...
Jo crec que sóc la persona que més necessita regenerar teixits ara mateix.
Doncs mira, això sí...
Em sembla que no m'està convencent.
Mira, quan hagis acabat aquest tractament, jo et recomanaria un bany a Caldea, perquè vulguis que no, això. Doncs això t'acabaria de deixar ben polit, o com a mínim, mira, et fotries una copa de xampany. A tot això, tant si ara per festes aneu a Caldea o a fer-vos un massatge relaxant amb babes d'animal pel vostre propi benestar, doncs jo només us recomano que recordeu sempre això.
Primero tu paz mental, que lo demás es lo de menos.
És que té raó aquest home.
Això és així.
És així.
Ostres, és que, preciós.
Clar, clar, clar.
Ai... No sé, amb qui... jo us he portat moltes propostes.
La Caldea, per dir cap.
Caldea, eh?
Home, sí.
Jo la de baba de caragol...
T'ha fet el pes.
Vull dir, ha de ser... Sí, perquè ha de ser com a l'aloe vera. És que ho ha dit.
Igual, ha de ser igual.
També és veritat que qui t'assegura que allò que et vas comprar a les Illes fos realment baba de caragol?
A veure, ningú. Certificado. Com deia aquell, el, no? Com era el de rigurosos estudios...
Rigurosos estudios...
Científicos.
Extracto de baba de caracol. Que no t'hi trobis algun trosset de closca, que això sí
potser,
que seria...
Potser seria el detall.
Clar, sí, clar. Alguna banyeta.
Ai, Déu meu. Va, 9 minuts que per arribar al punt de les 3. Uri, que ens vols parlar d'allò que no et pots treure del cap. Com hi vas?
Ai, sí. Mira, avui us vull parlar d'un tema que afecta a totes aquelles persones que, d'una manera o altra, tenim veïns. Conta la llegenda que els humans som éssers socials gregaris que vivim feliços en comunitat.
Sí.
Jo ho poso una mica en dubte, això. Per mi és una mica una llegenda.
Depèn de la comunitat.
La teoria és aquesta. I és veritat que quan et manca un xic de sal o que et recullin un paquet d'Amazon o simplement aparcar les criatures un parell d'hores o tres per poder dormir, sempre està bé tenir un bon veí de confiança.
En qualsevol cas, millor tenir-lo bo que dolent.
Exacte.
Això estaríem d'acord.
Però a quin preu tenim bons veïns? Vosaltres us considereu bones veïnes?
Sí.
Com és un bon veí? Quines qualitats són indispensables per a ser un bon company de replà?
A veure, no molestar.
D'entrada, silenciós.
Principalment.
Sí. O sigui, no molestar és important. I després ser amable, punt dos.
Sí. I allò que algun dia, jo ara perquè visc molt amunt, però quan vivia més avall, típic mitjó que cau d'algun veí o algun roba, doncs pujar-li i dius, ei, ep, doncs us ha caigut alguna cosa, és a dir, ser amable.
Si ets la del pis de dalt, no arrossegar les cadires com si hi hagués un demà.
Ui, ja van sortint cosetes, eh?
Cosetes d'aquestes. Però vull dir, si no molestes i ets amable, jo crec que sí.
Però no...
Saludar també, a mi m'agrada.
Categoria de
saludar
respecte.
Saludar a l'escala, sí, quan et creues amb algun veí, si és alguna persona gran, si necessites res, soc la del cinquè...
Sol de fer favors?
Sempre.
Sí.
Sempre que se't demani.
Sí.
Ets proactiva amb això?
Jo,
de dir,
sí. Però que ets coach.
Senyora Remei, el que necessitis. Sí,
Uri, que ets coach. Sí. Ara ets coach.
No, això és una qüestió sociològica.
Però que no ho sou, vosaltres.
Coach veïnal s'està fent.
A què?
No, això d'ajudar els,
sí,
home, els
sí.
veïns.
Si és molt escandalós el que està passant...
A veure, depèn, sí. Depèn.
Si no, intento passar desapercebut qual extintor de l'escala. Que no mai saps si n'hi ha, però n'hi hauria d'haver.
I si funciona, perquè pot ser que n'hi hagi després allò.
També és veritat que entres en comunitats de veïns, a vegades una mica peculiars i estranyes, que l'únic que vols al final és passar desapercebut
això,
i que no et vegin.
Sí, un mobiliari de l'escala.
Si hi ha un moviment d'ascensor, sí. Tu surts per les escales.
I és veritat també que a vegades, jo he passat que entrava a alguna escala de veïns i anava veí doncs, a presentar-me. Això és veritat,
això ho has fet,
això és molt americà.
Sí.
Amb cistelleta.
No, però portava alguna cosa per...
Unes cookies.
Però després, compte, perquè hi ha una línia molt fina que la gent pot pensar que ets lleugerament psicòpata.
Sí.
No,
sí.
La gent...
I més a Catalunya, que no
sí,
som,
sí.
diguem...
Sí.
Bé,
la
en tot
gent
cas, a veure, Uri, perquè... Bueno, donem temps, no? Perquè...
El Dente.
A veure, el Dente. A on volies anar a parar?
Avui us porto un recull dels pitjors veïns que he trobat a la xarxa. Aviam si coincidiu en algun cas. Jo ja fa temps que visc en una emboscada entre dos fronts que, d'altra banda, són les plagues més comuns que vivim els veïns. Una són les obres perennes.
Uf.
A més, són obres de comunitat, aquestes,
sí.
que són llargues.
Sí. Ui, sempre.
Molt llargues.
I que a vegades no les paga tothom de la comunitat, que seria un altre drama.
Sí, però això també. Això, bueno, és igual, això és un tema. I l'altre...
I perdona, Uri, jo crec que aquesta setmana... No, que aquesta setmana toca reunió de veïns. Oh! Gairebé a totes les...
Ah, sí?
Sí, alerta, mireu l'agenda.
És molt divertit anar-hi si, no o sigui, si és la, una comunitat de veïns que no és la teva. De veritat, proveu com a experiment sociològic. És a dir, la Mercè, tu tens una reunió de veïns, no? Doncs jo me'n vaig i dic que sóc la nova companya de pis de la Mercè, però que a mi em rellisca tots aquells temes. Tu passes de bé?
Ostres, per què t'interessa això?
Perquè els problemes no et van ni et venen i observes...
experiment sociològic.
Veritat, feu un cop a la vostra vida. Coleu-vos en una reunió de veïns que no té res a veure amb
però vosaltres. Però si no ets propietari, en principi no hi has d'anar.
Exacte.
No, jo no ho he sigut mai, per tant, bueno, a mi no m'ha tocat mai el costó, això.
Sempre pots dir que ets propietària.
Cap ganes.
Bueno, això sí, per viure o per viure-ho. Sí. Perquè si no, no ho viurem.
L'altre front que em toca conviure i afrontar cada dia són les olors intenses i penetrants.
Aquí sí que és fumot, eh?
Que és terapèutic, sí. Això, és terapèutic.
De quin tipus d'olors?
Efectivament, estem parlant de marihuana.
Coincideixo
amb el primer cas a tractar avui, que és un home de bé que, fart de la que el seu veí fumi quantitats industrials de cànnabis, ha decidit recórrer el vell truc de penjar una nota a l'ascensor. Que tampoc seria una estratègia molt amenaçadora, penjar una nota...
Ah, és el primer pas. És el primer pas.
Ho heu viscut mai, això? Entre l'ascensor i hi ha una nota penjada.
No hi ha ascensor a casa.
Sí, sí, sí.
És veritat. Petit detall que no...
Bueno, a la porta val, no? La porta de baix de tot també val.
Sí, ja es deixen anuncis.
La nota diu el següent. Diu, el vecino o vecina que fuma marihuana. Això... Crec que és una excepció vàlida, amb jota, marihuana.
Ja ens entenem, sí.
Diu, el humo entra por los conductos del aire y estoy cansado del olor en mi casa. Por favor, fuma romero.
Por favor.
Por favor. Por favor de fumar. No sé si la paraula correcta és cansado. Mm. Però home, potser no està del tot cansat no. I es veu realment afectat per aquests fums. És un veí educat perquè d'entrada no hi ha cap mena d'amenaça real i a més és propositiu. Que això està molt bé. Quan
és veritat.
Una queixa, no et limitis a queixar-te només, proposa solucions.
Una alternativa. Una alternativa. Està
molt senzill. Sí.
Això la feina és bàsic, diuen?
Sí, sí, sí que és bàsic, sí. Perquè si no és només repartir culpes. Però els problemes veïnals no són exclusius dels edificis, els murs i tanques de les cases poden no ser suficients a l'hora d'aïllar-nos de la vida en comunitat. És el cas de la nostra següent història, una pobra família que es juga la vida per culpa de l'afició del seu veí.
Ja riu.
Ai, és que m'agrada tant.
Això no acabarà bé.
No és que les balades ensucrades siguin un perill en si mateixes. Jo estic molt a favor de les balades ensucrades, però és veritat que a vegades potser poden ser massa.
Massa.
Sinó que el veí en qüestió sigui aficionat al tir amb arc.
Ui!
Recordem que aquesta és la cançó de la banda sonora de Robin Hood, d'aquí, eh?
Això no t'ho diuen quan vas a llogar al pis, eh? Que el veí...
No t'ho diuen per res.
És professional de tir amb arc?
Oh, professional ho has dit tu.
Ah, no ho és, aficionat.
Aficionat.
Però, a veure, sí, a veure què explica'ns.
Tenim aquí una foto que ho il·lustra. Per molta punteria que tinguis, a vegades un cop de vent pot jugar una mala passada. Estem parlant de dues cases, perquè no només ets veí quan vius en un edifici.
Mm.
Pots tenir cases separades per arbustos, tanques, patis, però sí que t'home juga a tirar fletxes a marc. Aquí veiem com la fletxa ha impactat dins l'habitacle. Ha travessat la finestra, el vidre, i ha quedat clavada.
Un tros de fletxa.
Quan passen aquestes coses, quan un veí et genera un desperfecte i l'assegurança no te'l cobreix, s'ha de recórrer a la mediació per tal d'aconseguir que qui la fa, la pagui. Ja és molt si aconsegueixes que el teu veí accepti a pagar la destrossa, però a vegades et surt el tret per la culata. I és el cas d'una baralla canina que es va saldar amb un gosset malparat. És viu, el gos? Però clar, entre dos gossos sempre n'hi ha un de més gran, l'altre va quedar ferit.
Però això ja no té res a veure amb el tirant barc, eh?
No, també són trifulques entre comunitats.
Ah, d'acord.
El veí del gos agressor va accedir a pagar les costes del veterinari, però ho va fer amb monedes d'un centau de dòlar que molt amablement va fer arribar al seu veí amb un carretó d'obra, com podeu veure aquí.
Carai, tu, sí,
clar, no sé què pot sortir... una intervenció d'un veterinari. No sé de la situació.
Depèn de la desgràcia que hagi fet l'altre gos.
Centenars d'euros, com a mínim.
És car, és car. Un dentista, a què és car? Doncs un veterinari, també.
Encara més. I, per acabar, la meva història preferida. Teniu xemeneia?
Xemeneia. Que va. Llar de foc.
Xemeneia.
Xemeneia. Llar de foc, jo, a casa, no.
No.
No, però clar, m'estàs parlant de comunitats de veïns que tenen xemeneies.
Sí.
Pot ser
sí.
Un bon drama, això, eh? Pot ser...
Pot ser un arma de doble tall.
Oh!
Aviam, les trifulques entre veïns... poden escalar fins a límits insospitats i aquest és el cas que ens ocupa. No tinc més informació que el que esteu veient al guió ara mateix. Si és que es pot apreciar.
Oh, i tant, que s'aprecia.
Que la jefa no està apreciant res ara mateix. Sí, endavant, doncs. Per algun motiu extremadament poderós, un individu anglès va decidir pujar a la teulada d'una casa, asseure's a la xemeneia, que no hauria estar en funcionament, evidentment, i, com si fos el Pare Noel, fer-hi baixar un regal, un present.
Merry Christmas!
Però molt orgànic, aquest present.
Hòstia.
S'entén, no, la història?
S'entén, sí, sí.
En aquestes dates tan assenyalades, jo apel·lo a l'esperit nadalenc, a la pau i a l'harmonia entre famílies, perquè què són els veïns sinó aquella altra família que no has escollit i amb qui has de conviure dia rere dia, sí o sí? Per tant, sigueu bons minyons els uns amb els altres o us podríeu trobar la xemeneia plena de carbó.
Ai, en fi, bueno, tenim temps encara, perquè el Reis encara...
No et vulguis trobar un veí així, per això?
No, clar, home, sí. No. Clar, has de fer com un currículum, no, abans, per saber.
Ara dieu la veritat, us porteu bé amb tots els vostres veïns?
Sí. Jo tinc sort.
Home, hi ha hagut vegades que hi ha hagut a cases que no, però on estic ara, sí.
Bueno, fem una cosa. Un minut que passa de les 3, res, marxem breument a publicitat i a la tornada per última hora, que anirem cap a Girona.
Ui!
Ràdio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
La Caixa Regal Òpera del Liceu. El regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Passant de les 3 de la tarda, viatgem cap a la ciutat de moda, una de les 3 o 4 ciutats europees on millor futbol es pot veure actualment. Ens atén el nostre corresponsal a Girona per saber de primera mà doncs, com estan els ànims a la ciutat del líder de la primera divisió. Des d'allà, el Josep Portós, del bar a mig quilòmetre de Girona. Què tal, Josep, com estàs?
Hola, guapa, què tal?
Què tal, com anem?
Molt bé, aquí.
Home, teniu el bar a pocs metres de Montilivi. Ja en vient ja a aquesta hora o no?
Sí, ja en ve, però no el tirarà d'aquí 2 hores.
No, com? Com has dit, Josep?
No, el que hi ha d'aquí 2 hores o 3, que començarà a venir la gent. La gent avui treballa, és dilluns.
Clar, llavors es comença a animar d'aquí 2 hores, no? Cap allà a les 5.
Sí.
Molt bé. Es veuen samarretes, però, per la ciutat durant el dia. Se n'han vist, no? Ja entenc, o no, Josep?
Sí, no, però és que la gent està molt motivats amb el Girona. O sigui, ara samarreta i fos el dia que no juguen, eh?
Clar.
tot el dia.
I tu també hi vas amb la samarreta, Josep, o no?
Aquí hi ha un senyor aquí davant meu que m'està ensenyant, la que porta de sota del de la sudadera, sí, la camiseta del Girona posada.
Vull dir, veus, clar. És com el Superman, saps? Que de cop i volta t'ho treus i ja tens, sí, superpoders.
Ja tens el superpoder, sí. Ja vas de dilluns a divendres i ja vas amb la samarreta del Girona. Clar. Clar, jo també ho faria. I cap de setmana inclòs.
Però escolta, Josep, de què està parlant la gent a la ciutat, a part de futbol? Explica'ns una mica, perquè clar, el partit d'avui és important, però de què es parla més? Del vostre bar, per exemple.
En el nostre bar?
Sí.
Bàsicament no parlarem de política, perquè es parla de política, però a mi no m'agrada, però sí, que no parlarem de política, perquè allò, això crea un mal rotllo de collons, eh? Vull
dir, sí.
Intento dir lo de collons en públic, però és que és així.
Ja està dit. Sí.
Però es parla de futbol, de... De futbol.
De futbol?
Ah, i de futbol.
Clar, mira, és que no té res. Clar, és que és això.
Llavors, també molt de cuina, tio. No sé per què, però la gent aquí parla molt de cuina.
Escolta, quin és el plat estrella del bar a quilòmetre i mig?
És que no és quilòmetre i mig, és a mig camí.
A mig camí.
Ah. Sento com...
No, vale? Estava pensant, que curiós, a quilòmetre i mig, el nom del bar.
La distància que estàs disposat a recórrer per menjar. Exacte. Només això.
Només això.
No es preocupeu per això. És igual. El plat estrella, pues, la galta, el rostit, però bàsicament, vull dir, el bolet també amb botifarra.
I això us ho mengeu abans d'un partit?
I tant, que ens ho menjava abans, durant i
bé,
després.
Clar,
no faltaria més, això no faltaria més.
Has de tenir un bon fondo per veure el partit, sí, home, Mercè.
En tots els sentits, clar. Poseu el partit al bar quan juguen fora o no?
I tant, sempre.
O sigui, sou un punt gairebé neuràlgic, podríem dir, no, Josep?
Que ha aconseguit... Saps una de les grans frases que ha aconseguit el Girona?
Què?
Mira, Girona, quan estava segona A, la gent normalment era del Girona, però era del Barça, perquè estava a primera.
Clar.
Estem a primera i competim amb el Barça. Molta gent que eren culers, diuen, mai en ma vida me pensava que disfrutaria si li fan un gol al Barça. O sigui, un pilot de culers està passant a ser forofos del Girona.
Del Girona. I totes aquestes noves generacions, Josep, que tu deus veure des de Girona, que hi ha... Són del Girona, directament, que es fan del Girona, saps?
Del Girona, sí, ja, directament. He vist algun nano amb la camiseta del Barça i després de veure el partit Barça-Girona, Barça-Girona, veure, treure la camiseta, posar-se'l d'això, t'ho veig, juro,
Esclar,
sí, és... Impressionant l'efecte que està fent el Girona a la gent de Girona.
És que és impressionant perquè fa poc vaig venir a Girona, he obert nova botiga del Girona i hi ha unes cues... A fora de la botiga, vull dir que gairebé creuen el riu,
Que tenia que... Sí, bueno, però creuar el riu és fàcil, perquè jo...
Bueno, a quin riu vols creuar? A quin t'agradaria més creuar?
No, però vull dir que són...
Home, que dona clar, que dona gust veure l'estiu, home.
Vull dir que hi havia una cua darrere, sí, que poques botigues acumulaven, sí, en tot Girona tanta, sí, cua.
Josep, tu que ets fan incondicional al Girona, ho tens fotut perquè quan juga al Girona què fas? Perquè has d'estar al bar? O prefereix... Saps aquest punt de dir...
Estic al bar, no, estic al bar, no hi ha cap problema. Jo no he anat al camp del Girona.
No hi has anat mai?
Sí, home, sí, però just... no veure un partit, perquè quan hi ha un partit del Girona, en el camp del Girona, jo estic treballant corrant.
Clar.
Estic corrant, ho entens?
Bueno, és que sempre que guanyi el Girona, Josep, estàs perfecte. Escolta'm, firmes cada quarts i classificar-vos per la Champions? Com ho veus, això?
Ho veig bé.
Sí? Ja et informaries, així?
Sí. A veure, jo soc molt mitjà. Som el Mitchell. Jo crec que el millor fitxatge que ha fet el Girona és el Mitchell, ¿vale? Perquè és capaç d'agafar qualsevol jugador i fer-lo servir. Jugadors desitjats de... Hòstia, que no funciona en aquest equip, no funciona en aquest equip, collons, el Girona no funciona més d'això. I llavors agafa un jugador com, per exemple, el Romeu. El treus del Girona i fa el ridícul a Barcelona. Vull dir, o sigui, ho entens el que t'ho he dit? O sigui,
sí.
És el millor fitxatge que ha fet el Girona. Ara bé, anem a veure. El Mitchell va dir... Primer, superant-se. O sigui, mantenim-nos a primera.
Permanència.
41 punts. Estem a primera. Ara anem per la Champions. Però vinga, anem per la Champions. I després, si hem d'anar a guanyar la Lliga també, anem a guanyar la Lliga. Però de moment, ara anem a mantenir-nos, diguem-ne, en els 6 primers, o UEFA o Champions. Mm. Estic amb ell.
És allò de tan típic del futbol, d'ir partido a partido, però no tens una sensació, no, o et fa por aventurar-te, de que realment ho teniu a tocar, la Lliga i la Champions?
Bueno, a veure, hi ha una cosa que està clara. els tres primers partits ens han tocat els equips petits.
Bueno, però...
Sí, sí, però...
Vale. No, 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 tot això, Josep, amb tres partits o quatre està bé. Sí. Amb 16 o 17 partits guanyats, sí, i empatats... A veure, això ja no és una casualitat, això és un fet real, eh? Uh-huh. I jo sóc molt estadista i molt matemàtic. Vull dir, això és molt real. Uh-huh. Això el Girona juga millor que molts.
Josep, quina és la samarreta que més veus que la gent porti? Quin és el nom del jugador? Saps quin número és el que més veus en aquestes samarretes? El dorsal.
No, això no t'ho puc... No
hi ha, bueno, però això també està bé, que és joc repartit.
Clar, perquè juguen com un equip de debò, que és el que li falta al Barça.
Inclús he vist camisetes del Girona amb jugadors que no estan al Girona, eh?
Com?
He vist camisetes del Girona amb el Messi, per exemple.
Ah, sí?
Que no té lògica del món problemista.
Escolta, Josep...
No sé quin és el nom que més crida del Girona, vull dir, no.
Bueno, volíem demanar, perquè nosaltres aquestes corresponsalies, que ara hi hem de tallar, però aquestes corresponsalies demanem, com sempre, una previsió del temps i del trànsit a aquesta hora, des del bar a mig camí de Girona.
Des del bar a mig camí, doncs el trànsit és normalet, no puja ningú cap al camp ni baixa, vull dir, si diguem que per fer-ho així estadísticament, 6 cotxes per minut o 5 cotxes per minut, com
fantàstic,
molt.
Fluid.
El sol està tan solet i està bé al carrer,
bé.
Fa fred, i s'està d'això. Vull dir, aquí un client me diu que te digui que té Estrella d'Am, que és el promotor del Girona.
Aïllau, pues, sí.
L'estava dient, tu m'agafo una mica bé, no?, perquè és això.
Doncs, Josep, fem una cosa.
Maco.
Parlem aquests dies. Ja et fem corresponsal, què et sembla? Mm. Des d'aquí Girona, d'acord?
Molt bé.
Vinga, Josep Portós, una abraçada.
A tu.
Vinga, gràcies. Déu-n'hi-do, doncs, aquesta corresponsalia, eh?
M'encanta.
Molt bé, el Josep Portós.
I tant.
Falten 4 minuts per arribar a un quart de 4 de la tarda. Us hem d'anunciar que la Santa Seu acaba de fer pública una declaració doctrinal que obre les portes de l'Església a les benediccions de parelles anomenades irregulars, incloent-hi explícitament les de persones del mateix sexe. En els propers informatius ens ampliarà la notícia la Sandra Gómez, l'equip d'informatius de Ràdio Estel, i a partir de les 6, recordem, en el programa Sense Distància. Intentarem també des d'aquest programa de fer-nos ressò d'aquesta notícia. Recordeu, la Santa Seu acaba de fer pública aquesta declaració doctrinal que obre les portes de l'Església a les benediccions de parelles anomenades irregulars, incloent-hi explícitament les de persones del mateix sexe. Una notícia que us ampliarem en el transcurs de les hores. Ara el que aprofitem és quan ens queden res minuts per arribar a un quart de 4. Candela, fem un repàs per aquestes notícies vintage.
Vinga, viatgem cap al 18 de desembre de 1982. El 18 de desembre del 82 queia en dissabte i el diari portava una catàstrofe de tremendes dimensions, també vinculades amb el futbol,
ai.
I és que Maradona estaria de baixa entre 3 i 6 mesos.
Ai.
Grande Diego!
Tot i l'animada que és la cançó, els pitjors pronòstics es confirmaven. Diego Armando Maradona patia una hepatitis vírica que el tindria molts mesos fora del camp. Dic mesos perquè primer s'havia de curar de la malaltia, que els metges comptaven entre 3 i 6 setmanetes, i després ja ve la recuperació, que eren entre 3 i 6 mesos. Imagina't. Ostres. La recuperació, que era llarga, eh? I això, clar, era un drama per Can Barça, perquè el 82 el jugador argentí vestia la samarreta blaugrana i portava aquella cabellera que a mi em recorda a la Nina d'Operación Triunfo dels primers anys. Saps?
Perquè vols...
El Pelusa.
Pel Rínxols. Clar, jo tinc els meus referents. Jo el Maradona no el vaig veure jugar. Llavors jo què vaig veure? La Nina, no? I vista la foto del Maradona, dic, mira, si és la Nina. L'encarregat d'anunciar tal mala notícia havia sigut el metge del Barça d'aleshores, que es deia doctor Vestit amb B alta.
Doctor Bastit.
Doctor Bastit, no Bastit, també ve alta. Vull dir que era un cognom que tampoc l'he sentit mai, que potser és una errada del diari i jo m'ho he menjat així, però jo he dit Doctor Bastit, dic, doncs mira, m'agrada, no? S'ha de dir que dins del drama la cosa pintava força bé, perquè l'hepatitis era de tipus A, i això vol dir que era de caràcter benigne i que es veu que és bastant típica de la zona mediterrània. Mm. Això vol dir que, a veure, que no es patia per la salut de Maradona, es patia més perquè no jugués, però per la salut... Exacte, per la salut del Barça. Ara bé, tot i que l'hepatitis en teoria no era contagiosa, el jugador, per precaució, sí que portava dies sense sortir de la seva magnífica torre mansió de Pedralbes. Això sí, això sí. En contra del que s'acostumava a fer en aquests casos, no guardava repòs al llit. Maradona no calia... només calia que guardés repòs dins de la mansió.
Al principi del final.
I a porta tancada, el que podia passar dins d'aquella casa. Va, més coses. A Barcelona havien trobat dos cebús, que són com toros asiàtics, però asiàtics, ¿vale? I amb un gep accentuat.
Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna.
Jo crec que aquesta cançó va estar inspirada en aquest cas que us explicaré, perquè aquest toro asiàtic, el cebú, també dos, van marxar també de nit amb la bosia del zoo de Barcelona.
En teníem aquí?
Sí. Bueno, clar perquè bueno, què hi fan a Barcelona? Vull dir, no venen...
Van marxar de nit de casa seu.
D'Àsia, no?
I van
a la Diagonal de Barcelona amb una sola nit. Vull dir, això, vamos. Primer, anem a veure com són els cebús. Tenen un gep accentuat, una gepa, vale? Gepa en català. Aquestes espècies són una espècie, com es deia, toros asiàtics, que també tenen unes orelles que els hi cauen, els hi pengen una miqueta, i tenen papada. Tenen força papada, d'acord? Doncs bé, doncs aquests dos cebús que s'havien trobat a Barcelona s'havien fugat, com deia, mitjanit del zoo, quan els estaven carregant amb un camió perquè els havien transportat d'un lloc a un altre. Que és el que va inspirar la cançó, estos toros enamorados. T'havien mirat... És que, clar, eren un mascle i una femella. I potser van dir, estem cansats del zoo, anem a donar un tomet per Barcelona.
Perquè ara agafa una mica d'aire.
Barcelona de nit,
xulo.
És preciosa per tenir una cita.
I 18 de desembre, que haurien estar les llums de Nadal ja posades. Què vols?
Mira, segur que es feien fotos al Passeig de Gràcia amb tots aquests turistes que quasi que ens provoquen accidents perquè es posen allà a fer fotos i selfies.
Pioners, clar.
Són els dos cebús són els pioners de liar-la a Passeig de Gràcia. Pesaven 150 quilos cadascun i tenien una altura d'1,20 m i d'1,30 m fins al llom, i això es podeu imaginar que, clar, per tornar-los a detenir, el control que es va organitzar va ser bastant sonat a Barcelona. Mm-hmm. Vull dir, Guàrdia Urbana, membres del Cos de Bombers de Barcelona, vull dir,
es va liar, no? Bitxos,
comunitats de veïns senceres perseguint els dos cebús.
Allò... Imagina't anar pel carrer i te'ls trobes, els dos.
Bueno, jo penso que estic somiat. No, Candela, desperta't, que això no pot ser. I fins a selfies, al Passeig de Gràcia, imagina't. No, però ara el diari, avui estic barrejant a les R's d'un apuesto amb un altre. El diari narra les detencions dels animals de la següent manera. Diu, el primero de los animales, un macho, vull dir, primer es van entretenir amb el macho, que todavía conservava algun vigor, vull dir, clar, després de passar tota la nit per Barcelona ja estàs una miqueta,
sí,
doncs,
ja
cansadet, no?
Hores...
Fue detenido, i el que crida més l'atenció, es posado... de les pates frente el número 341 de la Diagonal. Vull dir, Diagonal en Bruc, ¿vale?
Val, més o menys.
Esposado de dos pates. Vull dir, pobre animal...
Esperem que siguin les de davant o les del darrere.
Home, devien agafar les pates de delante.
Suposo.
Per allò de que deuen ser com les mans, perquè si no, jo no ho entenc. I continua dient, mientras que el segundo ejemplar, que era la hembra, que estava mucho más cansada... Fue reducida y en un primer momento, aquí ya ve lo espectacular, atada con el cinturón de un viandante. Que la pobra hembra, com que estava cansada...
Com?
Sí,
com
o sigui, la cebu femella estava cansada. Estava cansada i es va aturar, doncs, a mig del carrer.
Sí. Deixa'm jaure-ho.
I aleshores un viandante, un caminant, va dir, escolta'm, ja la lligo jo, però amb què la lligo? Doncs amb el cinturó.
Vaja,
i la va...
pobra.
A veure, s'ha de dir que els mètodes són una mica... No són ortodoxos,
sí, una mica rupestre.
Deixem-ho així, però es veu que cap animal va patir, més enllà de l'ensurt de trobar-se al mig de Diagonal.
Jo no sé si m'acostaria a un brau, per poc vigor que li veiés, a la nit, a Barcelona, a altes hores.
Manu, mira.
I em trauria el cinturó.
Sí.
I
dir que
em entraria a lligar-lo.
Aquest home ho va fer.
Ens hem acostat a coses pitjors sense saber-ho, segurament. El més curiós de tot plegat és que en el mateix text de la notícia, i amb això acabarem, Mercè, és que els dos cebús fugitius, en el text d'aquesta notícia dels dos cebús fugitius, el diari aprofita per explicar sense ton ni a son, o sigui, tu et trobes, imagineu-vos, tota una notícia al diari, i de sobte et trobes un tren del metro...
Carai.
entró a la estación del Liceu demasiado rápido y se pasó de parada porque no pudo frenar. Que un fet sense precedents impressionant que, òbviament, ha d'anar a on? Doncs al mig de la notícia de dos abús per Barcelona.
Ja tenen llegint la notícia dels abús, saps?
Et prometo que després d'aquest petit apunt, la notícia dels abús continua. Que dius... Però jo crec que se'ls hi va escapar. Va dir, ponemos otra cosa que passava en Barcelona. ¿Dónde lo ponemos? No sabe. Ponelo aquí dentro. Bueno, ja està.
Doncs mira, déu-n'hi-do quantes coses. Aquest 18 de desembre del 1982.
T'he d'explicar... Un altre dia parlarem d'aquest tema.
Què? Quin?
Del 82.
Ai, el 82. Què passa?
Què passa? Perquè es veu que la justícia esquimal era molt entretinguda. Ja, ja sí? Us faig aquest ganxo.
Ah, mira.
Semblem Telecinco. I volveremos otro día. Otro día, próximamente.
Próximamente, exacte. Nosaltres també pròximament tornarem. Res, fem una petita pausa i tornem amb la digestió. Fins ara.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ens agraden els bons moments. Moments per estimar, per abraçar, per estar amb els amics. Moments per descobrir, per estar amb la família. Moments per jugar. La felicitat consisteix en aquests petits moments. I perquè només t'hagis de preocupar de gaudir-los, confia en Cal Magí. Des de 1964 t'oferim la millor carn i embotits elaborats pels millors artesans. Ara, Cal Magí, entra a casa teva. Fes la teva comanda online a casamagí.com i te la portem a casa. casamagí.com. Qualitat artesanal a la teva taula.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
I ens situem a 3:45 de la tarda, moment per fer la digestió, com ja sabeu, aquesta hora, i aquest dissabte s'ha celebrat al Teatre de l'Amistat de Mollerussa el concurs de vestits de paper. Es tracta d'un concurs que ens ho va explicar la Candela fa unes setmanes. És tot un clàssic de la capital de la Plana de l'Urgell. De fet, el primer es va fer a Ejar, que si no m'equivoco, que ens ho deia la Candela, el 12 de desembre del 64.
No t'equivoques.
Per tant, fa 59 anys, si no m'equivoco. I la tradició s'ha mantingut amb tota, amb tanta força que amb la d'aquest cap de setmana, doncs, arriba justament aquesta 59a edició. Clar, Mollerussa, ja preparen, home, t'ho diràs, l'any rodó, el 60è aniversari, mentre estan treballant doncs, per obtenir, també al mateix temps, que això ens ha cridat molt l'atenció, el reconeixement com a patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
Que no és poca cosa, eh? De fet, el Teatre de l'Amistat de Mollerussa es va convertir aquest dissabte un any més en una passarel·la de moda per acollir, Mercè, com apuntaves, aquesta desfilada de 57 vestits fets exclusivament en paper. Modistes amateurs i professionals doncs, van exhibir les seves obres i van competir en 3 categories: moda actual, moda d'època i fantasia. A aquesta hora de la tarda ja ens atén la Mireia Cava, que és responsable del Museu dels Vestits de Paper i secretària també d'aquest jurat del concurs. Mireia, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt de gust.
Clar, ens ha creat molt l'atenció, aquesta candidatura a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, dels vestits de paper, aquesta moda de paper. No sé si teniu alguna última hora, si sonen campanes, si creieu que finalment us ho donaran.
Bé, nosaltres el que estem ara mateix és reafirmant el que és la candidatura, és una candidatura conjunta amb Portugal, amb el que seria Amposta, amb Güenyes. Per tant, s'està treballant i amb moltes ganes de tirar endavant i que ens ho concedeixin.
Uh-huh. Parlem d'aquesta gala de dissabte, que va ser conduïda per la periodista Maria Xinxó i va comptar també amb autoritats com ara la delegada del govern, Montse Vergés. Com va anar? Perquè és una tradició, ara ho dèiem, doncs que va començar als anys 60 i heu aconseguit mantenir-la molt viva fins ara.
Bueno, la veritat és que a nivell d'organització estem molt contents del funcionament d'aquesta 59a edició, amb aquests 57 vestits presentats. Ens podem donar més que satisfets per la bona rebuda que hem tingut a través dels diferents vestits, amb molts estils i sobretot amb la diversitat que hi ha hagut. I amb uns premis aquest any molt i molt repartits per diferents llocs.
Uh-huh. De fet, ara ho dèiem, comptàvem amb tres categories, de moda actual, època i fantasia, que ara, si et sembla, Mireia, repassarem, però abans, explica'ns, pels que siguem una mica profans en aquesta matèria, de quin paper parlem quan parlem de vestits fets de paper. Si val qualsevol tipus de paper o ha de ser un tipus de paper específic?
Bé, el vestit de paper ha d'estar fet amb un paper que no contingui plàstic. Uh-huh. Això vol dir que papers metal·litzats o plastificats estarien completament prohibits. És una de les normatives bàsiques del concurs, no? A partir d'aquí podem trobar diferents tipologies de paper, com pot ser el paper arrissat, el paper d'embalar, el paper craft. Tenim també vestits fets, per exemple, amb apunts d'una noia d'un any d'institut, amb loteria. Vull dir, varietat n'hi ha, es poden utilitzar totes. Jo crec que el component més important en tot això d'aquí és una mica la imaginació.
Uh-huh. Clar, i l'altra pregunta que ens ve al cap quan veiem tots aquests vestits, que són obres d'art fetes en paper, si es poden, és a dir, una vegada han estat vestits, és a dir, els han portat, els models els han dut posats, si es poden tornar a utilitzar, o són allò d'un sol ús, vestits d'un sol ús?
No, la funcionalitat del vestit de paper, bàsicament, és d'exhibir-se i lluir, no? Uh-huh. És un art, nosaltres sempre diem al museu que és un art portat a un patró portat a un altre nivell, no? Mm. És una mostra d'art efímera i sí que són exhibits i desfilats el dia del concurs i el que fa el museu és la part una mica de projecció d'aquests vestits, no? Tenim els vestits guanyadors, cada any entren, però cal dir que molta gent el que fa del mateix concurs cedeix aquests vestits al museu perquè nosaltres, a través de diferents exposicions que anem fent durant l'any, els puguem també exhibir, que la gent pugui disfrutar d'aquesta tipologia d'art.
Mm-hmm. Repassem aquests guanyadors, perquè realment molt sorprenent. En moda actual va guanyar un concurs, un conjunt inspirat en les pintures del belga René Magritte, amb els seus peculiars, no?, aquests núvols tan icònics d'aquest pintor. La categoria d'època, un vestit de núvia inspirat en el renaixentisme, i en fantasia, un petit príncep acompanyat d'aquesta rosa vanitosa, també doncs, tan vinculada a aquest llibre. No sé si, clar, parlant una mica d'aquest concurs, de les seves arrels, no?, que va néixer l'any 1964, clar, d'on va sortir aquesta tradició? És a dir, com va sortir la idea de fer vestits de roba, bé, de roba, vestits que tradicionalment estem acostumats a veure els de roba, però fer-los en paper?
Sí, la idea sorgeix bàsicament del 1964, quan les modistes volen celebrar la festivitat de Santa Llúcia, no? Mm. Volen reivindicar el que és el seu ofici, per tant, volen fer una festa lo suficientment icònica perquè la població ho reconegui, no?
Sí.
És aquí quan demanen col·laboració a l'Associació Cultural i Recreativa L'Amistat per dur a terme una festa, i entre ells acaben creant aquest concurs, no? Però si la part que potser crida més l'atenció és que siguin de paper, això ve molt donat de perquè en aquella època, el 1964, hi havia aquests cursos de corte i confecció on la gent aprenia a cosir en paper. Mm-hmm. Però si acabem ja de veure una miqueta tot l'embolcall, el que també és el concurs de vestits de paper, és reivindicar sobretot el primer pas en la cadena de la moda. Perquè nosaltres tinguem jerseis, pantalons, samarretes, el primer pas és el paper, i això és el patró. Uh-huh. Per tant, el que us deia, és el patró portat a un altre nivell.
Uh-huh. Sí, sí, seria el primer pas, d'aquesta alta costura o de la moda, doncs, que estem, doncs, això, habituats a veure precisament amb roba. Deixa'm dir-te, i com presentava també aquesta peça, que esteu treballant pel reconeixement com a patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO, aquests vestits de paper, que per cert estaria molt bé, no?, celebrar-ho amb aquesta xifra d'ús rodona de 60 edicions, sí, aquest desembre del 24. No sé per què consideres que precisament els vestits de paper mereixerien, doncs, ser reconeguts com a patrimoni immaterial per la UNESCO?
Bé, el vestit de paper és una tradició que està molt arrelada a Mollerussa, però com han pogut comprovar, al fer candidatura conjunta no és una cosa que neixi. L'art de poder fer vestits de paper ja datava inclús de principis de segle XX. Uh-huh. Els aparadors acabaven vestits amb aquests vestits de paper, no? I també cal dir que hi va haver un impuls als anys 50, el que és als Estats Units, on es va intentar també vestir la gent amb paper, no? Per tant, no és una cosa tan estranya el que és a dir, el fet de fer vestits de paper. Pugue fer que això d'aquí, amb una tradició tan arrelada a molts llocs i a diferents punts de la nostra geografia, ho pugui ser i al mateix temps es vegi reivindicat a través de totes aquestes concursos i festivitats que s'hi fan tant a Portugal com i també a altres poblacions, jo crec que es mereix aquest reconeixement.
Molt bé, doncs estarem molt atents a veure si finalment doncs es reconeixen aquests vestits de paper com a patrimoni immaterial de la humanitat, segons la UNESCO. Mireia Cava, ha estat un plaer, responsable del Museu dels Vestits de Paper i secretària també del jurat del concurs. Que hi hagi molta sort, moltes gràcies per atendre també els micròfons de Ràdio Estel i això, que tingueu molt bon Nadal, molt bones festes.
Sí, moltes gràcies i us esperem al 60è aniversari.
Molt bé, gràcies, Mireia.
A tu.
Doncs carai, que xulo, ja ens hi veurem, no?
Què et sembla?
Amb aquesta 60è edició.
N'has dut mai o no, tu, de vestit de paper?
Doncs sí, però quan era molt petita.
Sí?
Sí, home, quan eres petita no te'n recordes d'aquelles disfresses que ens feien a la guarderia. Que sí, que tu també.
Sí.
Sí. Ara no em facis dir el paper, quin tipus de paper era, però era un clàssic.
Un paper maixé, potser, no? I que després potser tenies la pega que plovia i et quedava tota remullada.
Bueno, en fi. Ja hem fet la digestió i fixem-nos perquè us ho hem explicat a la primera hora del programa, una notícia, una última hora, i és que la Santa Seu publicava aquest matí una declaració doctrinal que obre les portes de l'Església a les benediccions de parelles anomenades irregulars, incloent-hi explícitament les de persones del mateix sexe. Després d'aquesta pausa publicitària que fem tot seguit, per ampliar aquesta informació, saludarem en Jordi Valls, que és portaveu de l'ACGIL, que és l'Associació Cristiana de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals, perquè ens faci una valoració d'aquesta notícia. Tot això després de la pausa.
Ràdio Estel.
Altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Vinga, va, que estem en directe aquí a Ràdio Estel, al Fabricació Pròpia. Us ho explicàvem fa una hora, aproximadament. La Santa Seu publicava aquest matí aquesta declaració doctrinal que obre les portes a l'Església, doncs, aquestes benediccions de parelles anomenades irregulars, incloent-hi explícitament les de persones del mateix sexe. Es tracta d'un escrit del Dicasteri per la doctrina de la fe, titulat Fiducia Supplicans, aprovat pel Papa, que afirma que serà possible beneir parelles formades per persones del mateix sexe. Aclareix, això sí, que s'ha de fer al marge de qualsevol
qualsevol ritualització i imitació del matrimoni per evitar confusions, alhora que reitera que la doctrina sobre el matrimoni no canvia. Doncs bé, aquesta hora des de la fabricació pròpia, per ampliar aquesta informació, saludem en Jordi Valls. Ell és portaveu de l'ACGIL, que és l'Associació Cristiana de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals. Què tal, Jordi? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jordi, com valoreu aquesta declaració que hem conegut aquest migdia?
A veure, és una valoració molt, molt, molt preliminar, perquè jo fa 10 minuts que me n'he assabentat a través de vosaltres, no de vosaltres, sinó d'un altre mitjà de comunicació. O sigui que encara estem llegint-la, però per una lectura en diagonal que n'hem fet, doncs ho podem, jo ho valorem molt positivament, perquè, clar, jo penso que no es poden demanar segons quines coses a una estructura mastodòntica com és l'Església, i, per tant, aquesta cosa que diu, sobretot, que no es confongui amb un ritus del matrimoni, no sé què, és el mínim que es pot demanar. Per tant, està molt bé, està molt bé, i és com una alenada d'aire fresc, no? Nosaltres feia molts anys, pràcticament des de que vam començar fa 32 anys, que estem demanant això, doncs que se'ns consideri com a persones, com a personetes, és a dir, no com a se'ns diu sempre que estem fora del designi diví, sinó que som persones, que estimem, que tenim fills i filles, que tenim, formem part de famílies, formem famílies, i, per tant, demanàvem una consideració en tant que persones i en tant que fills i filles de Déu, no? I, per tant, el fet d'obrir la porta a que se'ns pugui beneir, doncs, és una notícia boníssima, sí, sí.
Per tant, un gran significat pel col·lectiu, no? Jordi, com ho valoreu, això?
Sí, sí, sí. Clar, nosaltres, no us enganyaré, que nosaltres voldríem que ens caséssim com es casen les parelles heterosexuals, no? I això passa en moltes altres esglésies, tant cristianes com la catòlica, però bé, pensem que això és un primer pas importantíssim, i el fet de reconèixer que la benedicció de Déu no es pot negar a ningú, que és una cosa que nosaltres estàvem dient des de sempre, dir, escolta, esteu beneint botigues, esteu beneint burros per Sant Antoni, esteu beneint tot tipus de coses, i dues persones que s'estimen i que volen fer un projecte de vida en comú, no els podeu beneir. Per tant, això és una obertura innegable, i està molt bé, està molt bé.
Per tant, Jordi, una mica en el sentit en què els estaves explicant ara, no? Quins serien els passos que s'haurien de fer a partir d'ara, no? A partir d'aquesta declaració que ha fet la Santa Seu.
Està molt bé, perquè és que s'ha fet amb molta intel·ligència, jo pel que hem vist així, ja et dic, llegint en diagonal, perquè tota la part més conservadora de l'Església, que, com sabeu, està tirant bombes un dia sí i un dia també contra el pobre papa Francesc, perquè no tinguin excusa, diuen diverses vegades, això no es pot confondre amb un matrimoni. Això no és, demanem a les conferències episcopals que no facin rituals ni ritus, no sé què, sinó que ha de ser una cosa espontània. Per tant, és una manera molt, molt intel·ligent de dir, no, nosaltres no estem trencant res, no estem contradint l'ensenyament tradicional, amb totes les cometes que vulgueu, de l'Església. Nosaltres estem dient que com qualsevol fill o filla de Déu que s'acosta, Déu no pot negar la benedicció a ningú que s'hi acosta demanant-la, no? I, per tant, està fet amb molta intel·ligència. Els passos que a partir d'ara, nosaltres aconsellem. Nosaltres sempre hem aconsellat a les parelles de nois o de noies que volien una benedicció que anessin i la demanessin. I, afortunadament, hi ha molts capellans que se mouen més pels principis evangèlics que no pas pels principis del dret canònic, que ja ho han anat fent al llarg d'aquests últims anys, no? I, per tant, nosaltres continuarem aconsellant a les parelles que ho desitgin, que vagin al capellà de la seva confiança, amb aquesta declaració, doncs el capellà de la seva confiança no ho haurà de fer d'amagat, com ho feien fins ara, sinó que ho podrà fer obertament.
Jordi, ja per acabar, us ha sorprès aquesta notícia, però? Ara que tu deies, saps que gairebé no m'ha donat temps ni de llegir-me-la, no?
És que és com una muntanya russa, això, clar. Ahir estem treballant les conclusions del sínode. les conclusions del sínode són molt frustrants des del nostre punt de vista, perquè diu això s'ha d'estudiar amb comissions discretes, formades per experts, i fins i tot, diu, podien participar en aquestes comissions les persones directament afectades. Esclar, això és una altra bufetada a la cara nostra, no? I passem d'aquesta frustració de les conclusions de sínode a aquesta alegria d'avui, no? Per tant, és molt... Uf! És que encara estem en un...
Ho esteu digerint encara, no, Jordi?
Sí, i tant, i tant, sí. I tant, sí, sí.
Quants membres, quanta gent forma part de l'associació ACGIL, Jordi? L'Associació Cristiana de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals.
Sí, fa 32 anys que vam començar a caminar. Ens trobem unes 20 o 30 persones un cop al mes que ens reunim al centre LGTBI de Barcelona, que és la nostra seu, per fer una estona de pregària. A vegades ens anem a algun monestir a fer un recés de cap de setmana i s'han acostat a nosaltres i reben la nostra informació unes 300 persones que reben informacions nostres cada 15 dies aproximadament.
Doncs, Jordi Valls, agraïts des del Fabricació Pròpia, des de Ràdio Estel, la vostra valoració. Hem parlat amb el Jordi Valls, que és portaveu de l'ACGIL, l'Associació Cristiana de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals, perquè ens donés el seu punt de vista, la seva valoració, després de conèixer aquesta notícia. Us ho explicàvem fa una hora. La Santa Seu publicava aquest mateix matí aquesta declaració doctrinal que obre les portes de l'Església a les benediccions de parelles anomenades irregulars, incloent explícitament les de persones del mateix sexe. Jordi, gràcies. I una abraçada ben forta.
Llarga vida al Papa Francesc.
Vinga, que vagi molt bé. Gràcies, Jordi.
Adéu-siau.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Vinga, va, que en 4 minuts ens situem a 3 quarts ja de 4 de la tarda. Pau Massip, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Sí?
Una mica calorat.
Fa calor aquí dins.
Fa calor aquí dins.
Mira, i que ho diguis tu, jo ja, saps? Jo ja callo i... Jo tinc molta calor, però bé. Ara demanem que posem una mica la Paula, va, que es porti bé. Sí, ara ens ha posat l'aire. Què passarà aquesta setmana abans de Nadal?
Pues, setmana...
Que corre cuita, no? Tot arreu.
Bastant plena. Suposo que tothom té ganes de passar les festes tranquil i fer una mica de vacances i s'acumula la feina
deures,
aquesta
no?
setmana. Una mica. Mira, tot ha començat aquest migdia. Han arribat just per poder escoltar la Fabricació Pròpia. És a la comissió aquesta d'eurodiputats que ha d'analitzar la immersió lingüística a les aules catalanes, que ha arribat a 2:15 de 3 a Barcelona i s'ha començat a instal·lar. I, com diuen, arribar i moldre. Arriben i comencen a treballar. Aquesta tarda ja es reuneixen amb els pares que van demanar aquesta comissió, també amb l'Assemblea per una Escola Bilingüe, i després es reuniran amb sindicats, amb els sindicats d'educació, amb alguns. Això per avui. Després, demà... És que tenen una agenda bastant plena, eh? Demà, al matí, a primera hora, a les 9, es reuneixen amb la justícia, amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el senyor Jesús Maria Barrientos. Una hora i mitja de reunió. Després ja se'n van a visitar les escoles. En visiten dues. Visiten un centre d'educació especial del Prat de Llobregat, Can Cargol, i després visiten un institut que està aplicant ara mateix el 25% de classes en castellà perquè ho va demanar una família en aquest centre, l'Institut Salvador Dalí. La setmana passada al ple, a la sessió de control al govern, la consellera d'Educació, Anna Simó, va dir que era una mica insensat la tria que havien fet d'escoles, bàsicament perquè un centre d'educació especial té uns altres objectius, no tant el desenvolupament lingüístic, que també, però no és la principal, i que l'institut aquest, clar, consideren que a secundària la immersió es funciona diferent, que on s'ha d'analitzar és a la primària. Que ells els hi van passar un llistat de centres i que aquesta comissió ha fet el que ha volgut, va venir a dir, i visiten aquests dos centres. A la tarda es reuneixen amb entitats, amb la Fundació Bofill, amb representants de docentes libres, I a 4:45 vindria la trobada important, per dir-ho així, que és el, amb la consellera mateixa, amb la senyora Anna Simó, i amb diferents alts càrrecs del Departament d'Educació.
Mira, Pau Massí, jo només diré una cosa. O sigui, tant de bo, o sigui, si fos aquest 25% del castellà a l'escola, tant de bo es garantís aquest 75% de català a l'escola, perquè és que no arriba ni al 75%.
Això és veritat, això
vull
és veritat.
Que, passen molts centres. Tant de bo fos aquest 25%.
Sí, sí, de fet, quan van sortir les sentències, molts mestres i membres de la comunitat educativa feien aquesta mateixa reflexió, que s'apliqui aquest 25%, però que això també signifiqui que es garanteixi el 75% de classes en català, que ja seria molt més del que passa en alguns centres. I acabaran dimecres, a primera hora del matí també es reuneixen amb la síndica de Greuges, la senyora Esther Jiménez Salinas, i després serà el torn de nostre, dels periodistes, que faran una roda de premsa per explicar com ha anat aquesta missió. Una missió que ja ha sigut molt criticada. L'ha acceptat la comissió de peticions del Parlament Europeu, que està presidida per Dolors Montserrat, del Partit Popular. La comissió no ha acceptat peticions que havien fet els partits d'esquerres i, finalment, doncs, només la formen representants polítics de partits dels diferents grups de dreta, liberals, que és on hi ha Ciutadans, el Partit Popular Europeu, partits encara més, o sigui, grups on hi ha partits encara més conservadors, i els partits d'esquerra al final han considerat que com que es bloquejava i s'impedia fer la seva feina, doncs no volen formar-ne part, i avui també s'ha s'ha criticat aquesta missió de la europea. En fi,
això és el plan que té aquest cap de setmana,
aquests tres dies. Avui comença,
no?
I fins dimecres. Després, o sigui, sense deixar de parlar d'educació, perquè estem parlant de PISA, aquest matí hi ha hagut la consellera Anna Simó al Parlament, a la Comissió d'Educació, que en principi era per parlar sobre els resultats de les competències bàsiques, però que finalment s'ha parlat de l'informe PISA, que va sortir demà farà 15 dies i que ha capgirat tot el sistema educatiu pels mals resultats que van treure els alumnes catalans. La setmana passada ho va anunciar el president en la mateixa sessió de control de govern, i avui i demà a la tarda hi haurà la cimera de partits que va anunciar Aragonès que convocava per tots els partits. Demà a la tarda, a les 6, al Palau de la Generalitat, tots els partits menys Vox han estat convocats a aquesta cimera. I avui, de fet, a la comissió, els partits ja han criticat a Esquerra, el govern, per la gestió que ha fet d'educació, però sí que s'estaven... Que no era una crítica i prou, sinó que tots deien s'han de fer canvis, i sobretot PSC, Junts, els Comuns, la CUP, deien s'han de fer canvis i poden comptar amb el suport d'aquests partits al govern per fer aquests canvis. Doncs demà s'haurà de veure què surt d'aquesta cimera. Més política, és una setmana
política,
molt política.
Clar,
perquè
han de fer els deures.
Clar, dir, per més que fer els deures, jo crec que ho volen deixar tot tancat i anar-se'n de vacances tranquil·lament. Dimecres és el primer cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, la primera sessió de control al govern espanyol, al Congrés dels Diputats, amb Feijóo ja com a líder de l'oposició. Recordem que fins que no va haver-hi les eleccions, Feijóo no era diputat al Congrés. Van fer aquella maniobra al Partit Popular de fer-lo senador per designació autonòmica i poder estar fer els cara a cara al Senat amb Sánchez, però no era diputat. Ara ja sí. Hi haurà la típica imatge, no?, de Feijóo. Bé, ja la vam poder veure en els debats d'investidura, però ara ja serà amb el govern en funcionament i amb diversos temes sobre la taula.
Què esperes tu d'aquesta sessió de dimecres?
Mira, doncs diumenge ahir va haver-hi la manifestació a Pamplona perquè el Bildu i el Partit Socialista faran una moció de censura a l'alcaldia de Pamplona, a l'Ajuntament, a la capital de Navarra, per que en el seu moment, després de les eleccions, la va aconseguir el Partit Popular, perquè els socialistes no van voler donar suport a Bildu, i ara faran aquesta moció i l'alcaldia l'obtindrà a Bildu, tot també mirant bastant de cara a les eleccions aquestes que s'han de celebrar a Euskadi i a Galícia, la primavera que ve, i jo crec que el to anirà per aquest camí. Serà aquesta... Bé, bueno, segurament serà dur, serà dur.
I, escolta, el dijous ja has quedat amb Pedro Sánchez per fer un cafè o no?
Dijous, mira, també, exacte. Dijous ve Sánchez aquí a Barcelona a la inauguració del superordinador aquest del Mare Nostrum i aprofitaran per fer aquesta mesa amb Pere Aragonès, trobada entre presidents d'aquestes taules, aquestes múltiples taules de negociació que hi ha entre governs, entre partits, aquestes infinitat de taules que ja es critiquen bastant perquè n'hi ha tantes. Doncs sí, aquest dijous Pedro Sánchez estarà aquí a Barcelona i es trobarà amb Aragonès. Dijous també, dijous se sabrà quina...
I escolta, i no, tu no, clar, entenc quina, que, no, que tenia accés a l'agenda de Pedro Sánchez perquè de moment només és aquesta visita, diguéssim, al Supercomputing Center, no? I després, diguéssim, es trobarà amb Pere Aragonès, però no se sap res més, no? Què farà el dijous aquí a Barcelona?
No, de moment no, ja està, no em costa trobades, que hi hagi més coses. Segurament, normalment, quan ha vingut a Barcelona també fa... s'acaba sabent que pren un cafè amb Salvador Illa. No, amb mi no. Amb Salvador Illa, que després comparteixen una imatge en una cafeteria d'aquestes.
És veritat. Hotel,
coses sí, sempre sí. Fan aquestes coses. També per aquesta voluntat de donar a Salvador Illa aquesta imatge de presidenciable, de vendre el seu candidat de cara a les eleccions catalanes. No, jo ara mateix no em consta que hi hagi... Segur que també es voldrà trobar. I com que tampoc ve molt, tothom que té interessos de què...
El seguiràs tu o la Casellas dijous? Que no sap.
Suposo que això és negociat de la...
De la Casellas. Sí. Molt bé. Mira, ja per acabar, que estem fora de temps. Però...
Això deia, dijous se sabrà a la llista més definitiva dels Oscars. Se sabrà si la Societat de la Nieve...
A quines categories, no? Podria estar.
Uh-huh. I si finalment hi competeix o no. Molt d'hora, perquè els Oscars, que ho he estat mirant, he pensat, m'ho preguntarà i llavors no ho sabré.
I mira, no t'ho preguntat.
Veus, es farà el dilluns 11 de març. O sigui, molt d'hora, però bueno. I divendres, molt important, la rifa, la grossa.
Home, clar, la grossa, és veritat.
El 22 de desembre.
Sí.
La grossa, potser...
Potser toca.
Ens toca i...
No? Tu ja tens el número o no?
Ja tinc el número.
Sí?
Ja tinc el número.
Doncs aquesta és l'agenda que ens espera. I bé, i ara... No sé si tu et pots quedar fins al gran punt, Massip. Mira, perquè parlarem amb el teu cosí, amb el Marc Massip, que jo crec que el tenim ja a l'altre costat del telèfon, sí, el tenim. Perquè ja
sabeu
que...
No pots dir això, Mercè, si ara connectes amb Verificat, perquè és mentida. I llavors aquest noi ha de sortir aquí i desmentir que no som família.
Pau Massip, però per què t'avances? Que volia que ens ho verifiqués ell mateix. Home, és que et dius que no
pot
ser.
Perquè anem sense guió.
No pot ser això. Marc Massip, què tal? Des de Verificat.
Hola, què tal? Bona tarda.
Verifiquem, que no sou cosins, tu i en Pau.
Confirmadíssim.
Molt bé. Escolta.
Una petita fake aquí.
Exacte. Verificat, dieu que darrerament a Twitter, jo no sé, Pau Massip, si t'hi has trobat tu, a mi m'ha passat, ens estem trobant amb una sèrie d'anuncis que citen persones famoses per promocionar criptomonedes. Marc, de quin tipus d'anuncis parlem?
Bueno, parlem d'un tipus d'anuncis que, com dius, són supercomuns i que, de fet, hi ha hagut moltes denúncies de molta gent, no?, a la mateixa xarxa social. Sempre tenen en comú el mateix, són com publicacions promocionades, és a dir, són persones que nosaltres no seguim, que tenen pocs seguidors i que tenen pocs posts, és a dir, han publicat molt poques coses, i que, de sobte, doncs, ens apareixen al nostre tele, no?, en la nostra timeline, i apareixen en un anunci on posa que la Cristina Pedroche ha guanyat 128.000 euros de manera ràpida, o que CaixaBank està perseguint no sé quin altre famós perquè ha fet pública la manera en què va aconseguir 300.000 euros de manera ràpida. No? I amb aquest titular cridaner doncs, enganxen una fotografia d'aquesta persona famosa que bueno, porta a una pàgina on es dona continuïtat a aquesta estafa, no? És un enllaç que ens porta a la pàgina on continua aquesta estafa. L'enllaç sempre porta a una pàgina que suplanta a un mitjà de comunicació.
Clar, és que això és greu, o sigui, això és el que crida més l'atenció, no, Marc? Que hem de vigilar encara més, no? Que aquests enllaços suplanten mitjans de comunicació.
Totalment. Podem estar relativament tranquils en el sentit de que si ens fixem en l'URL, doncs veurem que no és el mitjà com a tal, no? Mm. Això ha passat molt amb El País darrerament, també ha passat amb Notícies Telemundo, va passar el seu dia amb El Mundo. Llavors, si ens fixem en l'URL, veurem que l'URL és superestrany. No veiem un 3w.elpaís.com, sinó que veiem una cosa superllarga que no podem entendre, no? Llavors, fixant-nos en aquest petit detall, doncs ens podem fixar i el podem identificar. Però si no ens fixem en això, sí que és cert que en primera vista sembla la pàgina del País. Copien el logo, copien el format, copien el tipus de text i fins i tot les notícies van signades pel corresponsal del País de Nova York. O sigui que realment ho copien tot.
Mm-hmm. Clar, des de Verificat, vosaltres parleu, que això ens ha cridat molt l'atenció també, a Marc, d'estafes habituals amb un impacte sense precedents. A què us referiu exactament?
Sí, mira, nosaltres vam parlar amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que és l'ens encarregat d'autoritzar quines entitats poden fer o poden captar inversions en criptomonedes i quines no. Ells tenen tot un registre doncs, de pàgines i entitats que sí que poden fer aquests negocis i totes les que no estan dintre d'aquesta llista, diguéssim, que actuen de manera il·legal o fora de la llei o de manera fraudulenta, no? Llavors aquesta gent va fer un comunicat i va advertir doncs que estaven produint aquest tipus d'estafes, que estaven sent molt comunes i que els usuaris i les persones inversores anessin en compte. Quan nosaltres vam trucar a la Comissió Nacional de Mercat de Valors, ens van dir que, bueno, que sí, que era un tipus d'estafa que s'havien trobat força vegades, vull dir, no és la primera vegada que s'intenta estafar algú amb criptomonedes. Mm. I, de fet, aquests mateixos anuncis, el mateix tipus d'anunci amb una altra pàgina web suplantada, però el mateix tipus exactament, amb el mateix titular i tot, ja havien corregut abans, el juny, juliol, agost d'aquest mateix any. El que no havia passat és que tinguessin una incidència tan bèstia, és a dir, que tots i totes ens les estiguem trobant al nostre timeline de Twitter 30 vegades al dia, pràcticament, no? Això és el que els hi sorprenia, això era el que era nou. I això és el que no saben ben bé tampoc comparar. El País, fins i tot fa poc, va treure un comunicat dient que havien denunciat més de 80 URLs fraudulentes. El propi Antonio Resines, que és una de les persones a qui s'han posat declaracions que mai ha fet, ha denunciat i ha assegurat que denunciaria davant de la policia aquest tipus d'actuacions, però no sembla que estigui havent-hi manera de parar-ho, no? Està tenint una incidència molt bèstia.
Clar, Marc, vosaltres des de Verificat, en general recomaneu als oients que ens estiguin escoltant ara mateix a no invertir en cap tipus de proposta que es trobin a les xarxes, això per començar.
Sobretot quan prometen diners fàcils i sobretot quan van acompanyades de cares de famosos. En general, quan passa això, i també és una cosa que insisteix molt la Comissió Nacional de Mercat de Valors, la cosa més prudent és desconfiar. Si ens demanen dades personals, ens demanen correus electrònics, ens demanen el nom i cognom, o ens demanen diners directament, sospitem i millor evitem, que si no encara tindrem algun problema i algun ensurt.
Ensurt, està claríssim. Marc, ja per acabar, sí. Si ens pots fer un recopilatori, no?, d'aquestes senyals que ens haurien d'alertar que es tracta d'una estafa.
Sí, bueno, el que comentàvem, no? Sobretot fixar-nos en les promeses aquestes de diners fàcils. Sempre que hi hagi això, en principi és una línia vermella. Quan veiem cares de famosos o declaracions que sobretot no hem vist a cap altre mitjà de comunicació, no hem vist a cap altra plataforma a priori més confiable, no? Si no ens hem trobat mai, doncs potser el que podem aplicar sempre és el principi de prevenció. I després, com comentàvem, fixar-nos bé en l'URL. Fixar-nos bé en si realment aquesta pàgina és qui està dient ser o fixar-nos en el perfil de la persona que està promocionant això. Si agafàvem qualsevol d'aquests anuncis de Twitter o d'X, ara mateix, si se l'explicàvem a sobre del perfil de l'usuari, vèiem que tenia 20 seguidors, com a molt, que havia fet 20 posts a Twitter i que no tenia pràcticament cap tipus d'activitat, era nou des del setembre. Tot això són petites pistes, petits senyals, que per ells mateixos potser no volen dir res, però quan acumulem 3 o 4, doncs el que diem abans, és millor sempre aplicar el principi de prevenció i no liar-la.
Principi de prevenció i si no, 666-908-353.
Efectivament. Gràcies.
Vinga, va. Marc Massí, moltíssimes gràcies. Formador de Verificat Escola i fact-checker de ciència de Verificat. Una abraçada.
Molt bona tarda, merci.
Gairebé rellisco, eh, amb aquest 353.
És que...
Jo et veia tu la
careta. Sempre compliques, Mercè. De...
Ai, aquestes complicacions.
666-908-353.
Jo crec que la gent al final se la sabrà.
Sí, clar.
Però de, la gent, de tant sí. pesats tu que ja, som no i repetir... No, 666-908-353. I digues la veritat. Verifica-ho, com t'ho he dit, això.
El què?
Mira't als ulls. Vinga, ah. va, que arribem ja al punt de les 4 de la tarda. T'agrada aquesta música? Mira, Pau.
Molt, sempre a favor del jazz.
Doncs jazz és el que trobarem, perquè després del butlletí informatiu, després d'escoltar la Sandra Gómez, nosaltres avui volem parlar de jazz. Per què? Per què? Perquè el Festival de Nadal 2023 de Plaça Catalunya, saps que és molt xulo que està aquests dies de Nadal?
Sí, l'altre dia hi vaig passar.
Doncs mira, el dissabte 23 i el dimecres 27 de desembre, el Festival de Nadal de Plaça Catalunya, com dèiem, estarà Dani Nello, saxofonista i compositor. I d'aquí res, veiem nosaltres, el cacau de les 4, després del butlletí. Què et sembla?
Perfecte.
Vinga, repassarem no també la trajectòria del gran Dani Nello. I com dèiem, Sandra Gómez ara ens posa al dia. Recordeu aquesta notícia que sabíem cap al migdia. La Santa Seu publicava aquest matí aquesta declaració doctrinal que obre les portes a l'Església de les Benediccions de parelles anomenades irregulars, incloent-hi explícitament, això ho hem de dir, les persones del mateix sexe. Aquesta notícia ens l'amplia tot seguit. La Sandra Gómez, i tornem amb Dani Nello. Que vagi molt bé. Gràcies, Pau.